El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Aquest dimecres s'ha obert el termini per presentar les declaracions de la renda corresponents al 2020. La campanya, que afecta uns 20 milions de contribuents, comença el 7 d'abril per internet, el 6 de maig per telèfon i el 2 de juny a les oficines amb cita prèvia. A unes declaracions que aquest any estaran marcades per les retencions que impliquen els expedients de regulació temporals d'ocupació i els efectes que poden tenir les ajudes directes als autònoms. Mirem d'abordar-ho i de desgranar-ho tot plegat, conversant amb Josep Maria Navarro, gerent de GEMSA. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
El primer que ens ocupa, comencem per allò que ens afecta a tots plegats. Hi ha novetats amb respecte a qui ha de fer i qui no les declaracions?
Novetats en respecte de qui les ha de fer i qui no, no n'hi ha, és a dir, es segueixen els mateixos criteris que l'any passat. El que passa és que l'aplicació pràctica d'aquests criteris, sobretot a les persones que han estat en ERTO, els farà modificar la seva situació, perquè majoritàriament aquestes persones solien tenir un únic pagador i, per tant, estaven en una situació en la que no era obligatori presentar la declaració, perquè pràcticament ja havia quedat presentada per si mateixa, i ara, com que han canviat les circumstàncies al tenir més d'un pagador, és possible que es vegin obligats a presentar la declaració, encara que potser acabin pagant el mateix, però tindran l'obligació de presentar-la quan abans no tenien l'obligació de presentar-la.
Mm-hmm. Perquè recordem que quan només hi ha un únic pagador, crec que són 22.000 euros, no?
Correcte.
En canvi, quan hi ha més d'un pagador són 14.000, oi?
Correcte, sí. Si el segon pagador ha donat ingressos superiors als 1.500 euros anuals. Però clar, 1.500 euros anuals, els que hagin estat dos o tres mesos cobrant del CP, ja els tindran, perquè més o menys, pues, poc o molt, anirien a cobrar entre 800 i 1.100 euros, més o menys. Per tant, una persona que hagi estat a partir de dos mesos, pràcticament ja tothom haurà superat aquest límit i, per tant, es veurà obligat a presentar la declaració.
Estem parlant molt dels ERTOs, perquè s'està parlant molt d'aquests ERTOs, no? Abans de donar pas a l'entrevista deia que aquells que els hagin cobrat s'han de preparar pel que pot venir, no? La declaració de la renda. Què és el que passarà exactament, senyor Navarro?
Fem una mica d'història, si m'ho permet.
I tant.
El tema ERTOs ja va ser complicat d'entrada. El CEPE, que és l'entitat, l'organisme públic que se n'encarrega de gestionar tot això, va gestionar-ho d'una manera molt ineficient, ho va fer molt malament, va cometre molts errors. També s'ha de dir que potser no estaven preparats per una allau d'aquestes dimensions, siguem també prudents, però la veritat és que no van estar a l'alçada, no van saber-ho tramitar. Llavors, es van cometre infinitud d'errors. Una quantitat, són uns 3 milions i mig de persones que estan afectats i han comès tota mena d'errors. Gent que ha cobrat de més, gent que ha cobrat de menys, gent que va cobrar les coses d'una altra persona. Un cas que es va fins i tot comentar en premsa d'un senyor que havia rebut les 50 retribucions dels seus 50 companys perquè hi havia hagut un error. Ell, de cop i volta, es va trobar amb 50.000 euros, aproximadament, en el seu compte corrent, que eren els seus i els seus companys. És a dir, hi ha hagut una quantitat espectacular d'errors que ara s'estan intentant resoldre. Però què passa? Que com que encara el CEPE no ha informat a Hisenda d'aquestes modificacions, Hisenda té les dades incorrectes. I amb aquestes dades incorrectes, Hisenda ens reclamarà que presentem la declaració de renda. Per tant, si el CEPE no resol aquest problema abans del 30 de juny, la gent es trobarà que haurà de presentar una declaració que sabran que és incorrecta, però com que són les dades que té Hisenda i no les hi ha rectificat, no tindrà més remei que presentar les dades amb aquest, o sigui, la declaració amb aquestes dades, i posteriorment presentar una segona declaració complementària que rectifiqui a l'alça o a la baixa, segons els casos, la situació. A més, hi ha un segon problema, que és que el CEPE no ha fet retencions. És a dir, vostè sap que quan té una nòmina, un salari a l'empresa, la pròpia empresa li aplica obligatòriament unes retencions que venen determinades pel propi Ministeri d'Hisenda. Aquestes retencions en condicions normals estan calculades perquè pràcticament ja surti, si no hi ha altres fonts d'ingressos, pràcticament ja surti la renda que acabaràs pagant. De manera que al final pues, surt a tornar 100 euros o a pagar 50 euros, vull dir, està molt ajustat. Què passa quan el CP no ha fet retencions? Quan el CP no ha fet retencions, resulta que aquesta quantitat que ha rebut la gent no se li ha descomptat la part que se li quedarà a Hisenda i, per tant, en el moment de la declaració hauran d'afegir-hi diners. Diners que probablement no tenen, perquè probablement se'ls hauran gastat, no? Per tant, aquí hi ha dos problemes, el problema dels errors i el problema de les retencions, que serà gros. O sigui, aquest any ens ve a sobre una campanya molt moguda.
Per tant, les persones que hagin estat en ERTO pràcticament poden donar per fet que hauran de pagar la seva declaració de la renda?
Jo diria que en la majoria de casos, sí, sí, quasi en tots els casos es veuran obligats a pagar. És a dir, en conjunt no pagaran més que el que van pagar l'any passat en igualtat de renda, però hauran d'afegir uns diners que el CPE o l'empresa no els hi han descomptat via retencions. Per tant, a la pràctica, la gent que vivim al dia, ens trobarem que de cop i volta, allà on Hisenda ens deia no, vostè no ha de pagar res, o li tornem 100 o li tornem 200 euros, ara ens ha de posar 1.000 euros a sobre la taula. I esclar,
per en persones que estan en expedients de regulació d'ocupació que no han cobrat en alguns casos amb tot el que això implica, no?
Evident, o que han cobrat menys, que a més, perquè clar, una cosa és el salari, però quan tu passes al CETE, calculen el que et correspondria si estiguessis a l'atur. Per tant, molt probablement aquelles persones han cobrat menys, en salari brut i net, han cobrat menys del que cobraven en el seu dia a dia. Per tant, és probable que això s'ho hagin hagut de gastar per cobrir les seves necessitats elementals. No? I ara és possible que es trobin amb que hagin d'afegir una quantitat de diners, 1.000, 1.500 euros, una quantitat que pot ser relativament important.
Que Hisenda ha explicat que es podrà fraccionar en 6 terminis, no? Com a novetat per a aquestes persones?
Exacte, sí, això és el que anava a dir. Hisenda, com que ja es deu avenir el merder que s'organitzarà amb tota aquesta història, ha dit, doncs, escolta, mira, saps què? Encara no s'ha aprovat, eh? Si no ha sortit avui, no em consta que el decret estigui aprovat, però ja han avisat, suposo que això s'aprovarà, que la declaració es podrà fraccionar en el cas d'aquelles persones que han estat en ERTE i només en el cas d'aquelles persones que han estat en ERTE, i en lloc de pagar com fins ara, que pagàvem el 60% al juny i el 40% el 5 de novembre, podran pagar-ho amb 6 mensualitats, diguem-ne, en 6 còmodos plazos, que dèiem abans, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. Vale? Això, bueno, com a mínim, oi, és un avantatge. Un altre tema que cal tenir en compte és que les persones que estiguin amb aquests temes del CPE i siguin conscients de que han tingut algun error que s'ha de rectificar, no corrin a presentar la declaració. És a dir, mirin de presentar-la el més tard possible. És a dir, cap al 20... El que s'ho plantegin el dia 20 de juny. Això suposo que després serà un col·lapse per els assessors.
Això anava a dir, perquè vostès sempre ens diuen que anem el més ràpid que puguem,
Efectivament, sí, sí. Però en aquest cas concret, en benefici d'aquestes persones, serà millor que esperin a veure si el CPE ha pogut informar Hisenda de les modificacions. Tingueu en compte també que el CPE va ser objecte d'un atac informàtic ara fa un mes, tres setmanes, un mes, que va paralitzar tots els seus sistemes i ara justament estan recuperant la normalitat. Per tant, a sobre hem perdut un mes. I no sabem si s'han perdut dades, o això, clar, això ja no ens ho diuen. Per tant, el tema és delicat, però, esclar, la contrapartida és que si tu presentes ara una declaració amb les dades que tens i aquestes dades són incorrectes, després hauràs de presentar una segona quan t'informin de les modificacions i, per tant, hauràs de tornar a l'assessor i hauràs de tornar a pagar, perquè l'assessor no en té la culpa, diguem-ne, de que el CP faci les coses malament, no? Amb la qual cosa, a sobre, tindràs més costos per complir correctament les teves obligacions. I si no ho fas, corres el risc que llavors Hisenda et faci ell la complementària, et posin sancions, interessos, etcètera, encara la broma t'acabi sortint més cara. Jo m'imagino que prendran algun tipus de mesura, si es poden fer aquestes situacions, perquè això és tan dramàticament injust, té tan poc sentit comú, que m'imagino que algú se n'adonarà i mirarà de posar-hi ordre, de manera que digui, bueno, la regularització ja us la farem nosaltres d'ofici i no us cobrarem interessos, no us cobrarem sens i tal. Espero que algú se li acudeixi alguna cosa en aquesta línia.
Més temes que li volia comentar, senyor Navarro. També hi ha afectació en les deduccions de les mares treballadores, oi?
Sí, en els casos de les mares treballadores, exacte, que han estat en ERTO, aquesta deducció durant aquests mesos no es pot aplicar. És a dir, es queda trasladada en el temps perquè la condició és que treballis. Que si no treballes, no tens dret a aplicar-t'ho.
Ah, però pot ser que treballis en parcialitat, no? Que tinguis ERTOs de percentatge. Deixi'm que li vagi aquí, perquè jo hi pensava, no? Pot ser que estiguis en un ERTO d'un 50%, que hi ha casos, no?
Sí. En aquests casos, pues, la veritat és que no sé si podrem aplicar la part proporcional. No m'ho havia plantejat. Podria ser, però la veritat és que no m'ho havia plantejat.
Digues, perdoni.
Anava a
preguntar-li per les ajudes als autònoms, per tirar endavant. Sí. En aquest cas, com tributen, no tributen, poden tenir afectació a la declaració de la renta?
Sí, el tema dels autònoms és també una mica curiós, perquè totes aquestes ajudes es consideren rendiment del treball, quan els autònoms normalment tributen en renda per rendiments d'activitats professionals, o tributen per mòduls o coses per l'estil. Per tant, aquesta part dels rendiments aniran a rendiments del treball en persones que normalment no solen tenir rendiments del treball, perquè els rendiments són conseqüència d'una activitat empresarial o d'una activitat professional o d'un mòdul. ¿Vale? El problema que aquí es planteja, a més, és que si bé Hisenda ha previst la possibilitat de que aquesta gent que està en mòduls, concretament en el cas dels mòduls, la gent que està en mòduls, aquells períodes que va estar parat el negoci, els pugui eliminar a l'hora de calcular els seus ingressos, tenim el problema d'aquelles empreses que, per exemple, els restaurants, que feien menjar a domicili o menjar per emportar, o, és a dir, que estaven parcialment, ho dic perquè lligava amb el tema de les parcialitats que dèiem abans, les obertures parcials. En aquests casos tampoc queda exactament clar si hauran de calcular la totalitat o si podran calcular un percentatge o podran fer alguna cosa mixta. És un altre tema que està sobre la taula i que suposo que en aquests dies també s'anirà acabant de clarir.
Tenint en compte que comença avui la campanya, en fi... Sí. Què passarà amb aquells que hagin cobrat l'ingrés mínim vital?
Aquest és un cas absolutament sorprenent. És a dir, la llei diu que han de presentar la declaració. Una declaració que sortirà a zero, tret que tinguin altres ingressos, clar, perquè aquest ingrés mínim vital està exempta. Però a algú se li va acudir que si tenies un ingrés mínim vital havies de presentar la declaració. Però clar, qui obté un ingrés mínim vital? Persones amb molt baixos nivells de renda o zero nivells de renda. Persones amb una estructura personal i familiar també molt limitada. Possiblement no tenen un ordenador, possiblement no tenen connexió a internet, possiblement no tenen un telèfon mòbil intel·ligent, o no tenen un telèfon mòbil. És a dir, persones que li han donat l'ingrés mínim vital de pura subsistència i que hauran d'anar a un assessor a pagar-li una quota perquè li faci una declaració de renda que surt a pagar zero. Francament absurd.
Bé, o demanar hora a Hisenda, no?, i poder-ho fer també a Hisenda a partir de quan es pot començar a fer cita prèvia, no?
Sí, però clar, amb les limitacions que hi haurà aquest any, tot el tema Covid i tota la història, vull dir, ja veurem. I la pròpia sol·licitud d'hora a Hisenda es fa telemàticament. Per tant, estem parlant d'un col·lectiu de persones que jo diria que, precisament per les seves característiques, estan bastant allunyats de tot aquest món. I pot passar que algunes d'aquestes persones ni tan sols sàpiguen que ho han de fer i dintre d'un temps rebin una sanció per no haver presentat una declaració que no donava res a pagar. M'entén? O sigui, uh-huh. És una situació tremendament absurda. Jo crec que aquí hi ha una falta de sensibilitat i de sentit comú espectacular. No puc entendre com és possible que, i a més és que tenen totes les dades, perquè tot això, aquest ingrés vital, l'han donat els organismes públics. A què ve que aquestes persones s'hagin de veure obligades a fer un moviment d'aquest tipus presentant una declaració que segurament la majoria d'aquestes persones no han presentat en la seva vida i, a més, segurament no saben ni el que és. Francament, ho trobo absurd.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Estem fora de temps, però li faig l'última pregunta. Per la resta de treballadors, és a dir, els que no estan en ERTOs, que no es troben en aquesta situació de les ajudes als autònoms ni tenen l'ingrés mínim vital, la situació serà normal, en certa manera? És a dir, hi ha canvis destacats respecte a l'any passat o no?
No. La declaració d'aquest any és tremendament similar a l'any passat, pràcticament no ha canviat res, i qui no s'hagi vist afectat per aquestes dues o tres situacions, els ERTOs, el tancament del negoci, etc, la declaració, en aquest cas, sí, serà la normal, molt similar o pràcticament igual a la de l'any passat, efectivament.
Doncs Josep Maria Navarro, gerent de GEMSA, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos explicat, ajudat a explicar tot aquest batibull de la declaració de la renta d'aquest any. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Aquest any serà un any dur per tots.
Doncs ànims per la part que li toca. Que vagi molt bé.
A veure.
Adéu.